Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. El 7 de novembre de 1893, el Gran Teatre del Liceu inaugurava temporada amb la representació de l'òpera Guillem Tell, de Rossini. En un moment del segon acte, des de la barana del cinquè pis, l'anarquista Santiago Salvador Frank va deixar caure dues bombes. La primera va explotar a la fila 13 de platea, mentre que la segona va anar a parar a la falda d'una de les víctimes, que va esmorteir el cop i va impedir-ne la detonació. L'atemptat va matar 20 persones i en va ferir 27 més. Va ser un dels episodis més sonats del terrorisme anarquista contra els pilars de l'Estat, un atac al cor d'un dels símbols de la burgesia barcelonina, i va obrir un període de repressió brutal per part del règim de la Restauració. La violència anarquista havia anat en augment al llarg d'aquell 1893. El 24 de setembre, durant una desfilada militar a la Gran Via de Barcelona amb motiu de les festes de la Mercè, Paulí Pallàs va llançar dues bombes contra el capità general de Catalunya, el general Arsenio Martínez Campos, que va quedar ferit lleument. Pallàs va ser detingut sense oposar resistència al mateix lloc dels fets. El 6 d'octubre era executat, després d'un judici i una condemna a mort especialment ràpides. Santiago Salvador coneixia Pallàs perquè tots dos havien coincidit en operacions de contraband i, en represàlia per l'execució del seu company de militància anarquista, va voler emular-lo amb una acció encara més espectacular. La resposta de l'Estat, més pendent de l'escarment que no pas de fer justícia, va donar lloc a una espiral de violència per totes dues bandes. Arreu de la ciutat se succeïen les batudes entre membres destacats del moviment obrer. Es van fer detencions massives que van afectar persones innocents i es van obtenir confessions falses a base de tortures. La detenció de Salvador a Saragossa el gener de 1894 i la constatació que havia actuat en solitari va posar en qüestió la manera com la policia havia obtingut prèviament les autoinculpacions en diversos detinguts. Aquests van passar de ser acusats pels fets del Liceu a ser jutjats per un tribunal militar per l'atemptat anterior de la Gran Via. A diferència d'altres països de l'entorn europeu, la violència anarquista a Espanya es va allargar, entre altres coses per aquestes causes, fins ben entrat al segle XX. I com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem de la bomba del Liceu. És un tema mític, això de la bomba del Liceu.
Sí, sí. S'ha de dir que dins de l'anarquisme no tothom era favorable a la violència, però hi havia grups que sí. També s'ha de dir que a Tampa, Florida, uns quants anys abans, en una revista, algú va dir que algun dia hi hauria algun atemptat que posaria en dubte el lloc més espectacular de luxe i de luxúria de la burgesia barcelonina, per la gran diferència de classes. Semblava que parlés del Liceu. És una coincidència potser històrica, però ja s'havia dit, no? Perquè el que sí que hi havia és que hi havia una gran diferència entre la gent que tenia capacitat econòmica i la situació, diguem, dels treballadors menuts. Amb una època de creixement industrial de Barcelona i de Catalunya en general molt gran, i amb un afany d'unes reformes socials i polítiques que els altres països d'Europa estaven arribant, i a l'Estat espanyol no arribava. Per quina raó? Perquè, clar, Catalunya s'havia convertit en la fàbrica d'Espanya, però quin era l'interlocutor? No n'hi havia. Clar, el Parlament espanyol, aquestes demandes no arribaven, no es transformaven, no es feien aquestes reformes. Llavors, tot aquest fet explicava que hi hagués com una mena d'identificació que l'enemic no era el sistema econòmic, sinó que l'enemic era el sistema econòmic que explotava els treballadors, segons creien ells, sinó que l'enemic era aquell burgès que t'explotava. I aleshores, d'aquí...
Però el Liceu era una selecció una mica estranya, perquè el Liceu era una barreja molt clara, evidentment platea i anfiteatre i part del primer pis, sens dubte representava la burgesia barcelonina, sens dubte. Però segon, tercer i fins al cinquè pis era una altra guerra. La prova és que per una pesseta, que era un preu raonable, havia entrat sense cap problema a Salvador, l'anarquista que va llençar la bomba.
Sí, però si et fixes en altres moments de la història, i això del Liceu que estàs dient és totalment cert, des de la cinquena al que pot ser la platea...
Sí, sí, és una barreja curiosa.
Als anys de la transició democràtica, els últims anys del franquisme i primers anys de la democràcia a Catalunya, hi havia gent que anava allà a cridar...
A xiular.
I a cridar la gent que anava al Liceu. També hi anava gent normal i corrent. Algun d'aquests després s'han fet dirigents de les coses més diverses, que ara, sí, sí, dels que anaven a cridar allà, i potser ara són... En fi, deixem-ho estar.
Deixem-ho estar, sí.
Però vull dir que la visió que hi ha és de l'ostentació d'aquesta, sí, riquesa. Recordem que uns anys després, que ja s'han arreglat moltes coses, o s'han arreglat algunes coses amb el nivell social, laboral, econòmic, en fi, a l'estat espanyol, el Josep Pla diu un dia del Liceu que és un oceà de luxúria. I no estan destacades les diferències econòmiques com ho eren 20 anys abans. Vull dir que això explicaria que, amb una ment, diguem, potser una mica primària en referència a la lluita de classes, doncs hi es fes aquest atemptat. El cert és que sectors importants de l'anarquisme no hi estaven d'acord. Això s'ha de tenir en compte ara. Clar, això va donar la volta al món i, bueno, continua sent, molts anys després, continua sent un fet mític dins de la desgràcia.
Qui ens ajudarà a entendre una mica aquest fet mític dins de la desgràcia és la doctora Teresa Abelló, coordinadora del màster oficial d'Història Contemporània i Món Actual de la Universitat de Barcelona i membre honorària de l'Institut d'Estudis Catalans. Doctora Abelló, moltíssimes gràcies per tenir-la aquí. És un plaer tenir-la aquí a l'avantguàrdia.
Hola, un plaer estar aquí.
Com comentàvem amb el doctor Soler Sabater, clar, amb l'anarquisme hi ha sempre aquesta ambivalència. D'una banda, sabem dels anarquistes vegetarians, naturistes, amants de la pau, sabem dels anarquistes que llançaven bombes, atemptats, de vegades indiscriminats, de vegades no tant, molt violents. Com es vivia a finals del segle XIX el moviment anarquista, aquesta claríssima contradicció entre gent que s'autoanomenava anarquista, no?
Sí, com dius, l'anarquisme és un moviment molt complex, té moltes cares, i jo diria, sense cap tipus de dubte, que la major part de l'anarquisme a Catalunya és un anarquisme molt orientat cap al món sindical, però indubtablement hi ha tota una sèrie de petits grups que van per altres vies, i a la pràctica, la realitat, i potser malauradament, és molt més cridaner tot aquest món més minoritari que fa totes aquestes accions més cridaneres, que més tenen molt ressò per tot arreu, que no tot l'altre espai.
Estem parlant de 1893 inicialment, i una mica per entendre com funcionava, què és el que estava passant a Catalunya amb el moviment obrer i el moviment anarquista, per entendre la situació del moment, per entendre per què es produeix aquests atemptats i quina és la reacció de l'Estat.
La situació a principis de la dècada dels 90 és una situació, com abans deia Josep Maria Soler, molt complicada pel món obrer. Les condicions laborals són molt dures. És un moment en què hi ha tot un esperit solidari a nivell internacional. És un moment amb el que, diguem, el món obrer veu que molts principis ideològics, molt discurs, a la pràctica no acaba quallant. Es parla de que som molts, i som molts podem aturar l'economia i podrem aconseguir coses, però la realitat és que això no passa.
Ni atura l'economia ni s'aconsegueixen les coses que...
Per exemple, el famós 1 de maig, la primera reivindicació de l'1 de maig va ser molt significativa amb això. S'havien fet molts discursos de dir, no, si nosaltres tots parem, l'economia pari i el món s'enfonsa. La veritat és que va passar el primer 1 de maig, l'economia no va parar i el món no es va enfonsar. I això crea com una sensació d'impotència important.
I frustració.
I frustració. Sí, sí. I quan això passa, sempre apareix l'il·luminat, els il·luminats de torn. I amb aquest ambient apareix un discurs que té un ressò molt petit, que es diu la propaganda pel fet. És a dir, molt bé, doncs fem accions de propaganda que siguin molt cridaneres. Una mica s'inspiren amb el passat nihilisme rus, i la idea és anar a atacar coses que tinguin molt ressò i que puguin fer una mica trontollar coses importants a la societat en aquell moment. I això es posa de moda, jo diria que pràcticament a tota Europa. És l'època molt interessant de tots els atemptats a França, del famós Rabachol, És el moment en què es van fent atemptats a caps d'estat en diversos països.
La ciutat de Sissi, la famosa Sissi Emperadriu, és assassinada
a Suïssa. Aquest serà finals de la
Sí, sí, però... Sí, d'aquest concepte.
Exacte, sí. Atacs contra l'Assemblea Francesa.
Posteriorment, el rei de Iugoslàvia, etcètera, diguéssim.
I d'això es passa a fer atacs, és a dir, d'anar a l'atac directe a una persona representativa, es passa a fer espais representatius, per exemple, atacs en una estació. Esclar, aquí hi ha un salt qualitatiu important, perquè a veure, diguem, elaborant un discurs pot entendre o justificar l'atac a una persona que representa un cap d'estat, per exemple.
Però, esclar, té un cert sentit, diguéssim.
Posar la bomba a una estació francesa ja és una altra cosa. I qui rep ja és un grup social important. Encara que digui, molt bé, els que viatjaven tots eren rics, amb un discurs molt simplista, que és el mateix que passarà una mica al Liceu.
Al Liceu. Els que van morir, tots s'ho mereixien,
tots, diguéssim. Una mica és així. I aquí a Barcelona hi ha Barcelona s'inspira molt en París en aquell moment, tant pel bo com pel dolent. Una mica a París passen totes aquestes coses i hi ha tota una sèrie de grups, molt, jo diria que molt petits i molt localitzats. Tu abans has dit una paraula que m'ha semblat molt interessant per relacionar el Pau i Pallàs al Santiago Salvador. Eren contrabandistes. El qual que ens el situa fora del món laboral. És a dir, no són gent que va treballar en una fàbrica i que té uns certs uns problemes i que els ha de solucionar. I és en aquest món una mica marginal, que es mou també al marge del món anarquista, que tot això té molt més èxit. Llavors, hi ha determinats, es troben en determinats espais, en parlen, i, bueno, i tothom té una mica ganes de tindre els seus minuts de glòria.
En aquells moments, ara en parlarem en detall, però es produeix un seguit d'atemptats que vas avançant amb els anys i vas veient com, encara que les persones que els cometen són, òbviament, molt diferents i que tenen, de vegades, motivacions lleugerament, ideològicament diferents, a l'hora de veritat van com encadenats, que acabaran culminant a la Setmana Tràgica i en els afusellaments de Montjuïc, etc. Per tant, estem parlant d'un període de gairebé 20 anys en què, amb tots els matisos que es vulgui, però que hi ha un fil claríssim d'aquesta mena d'atemptats i aquesta mena de... Per tant, no és un moviment de quatre bojos, és com a mínim un moviment que té una continuïtat tirant curt de dues dècades.
Sí, però sempre portat a terme per grups molt concrets i sempre, jo diria que amb una intensa polèmica amb el sindicalisme anarquista, perquè el món sindical, el sindicalisme anarquista té molt clar que això el perjudica. Ara bé, per altra part, jo crec que ens hem de posar en aquest món una mica complicat i amb les dificultats econòmiques que té aquest món. Mira, jo diré un exemple que per mi és molt significatiu del que va passar, de per què es produeix aquesta... no diria aquesta solidaritat, però una mica aquest empar que el propi moviment,
que jo diria que retroalimenta.
Sí, que majoritàriament el rebutja, però que també li dona cobertura,
sí,
no?
Sí.
I quan va passar la bomba del Liceu, clar, la del Liceu va tindre un ressò importantíssim.
Sí, internacional.
La del Pauli Pallàs abans, però el del Liceu molt més. I un personatge que en part havia fomentat aquest discurs de la propaganda pel fet, un personatge tan conegut com Kropotkin, clar, des de Londres s'esvera. Diu, bueno, això no pot ser. I llavors ell, que a més és un home, diguem, que ve de totes aquestes èlits, diu, no pot ser, nosaltres no podem pensar que podem acabar amb tota una cultura ancestral posant bombes. I fa una carta molt dura contra l'atemptat del Liceu. I l'envia en un diari de París, que una mica era, quasi diria, el vademecum del món anarquista. I perquè la publiquin. I el seu director no la va voler publicar. I molts anys més tard, a finals dels 40, si no m'equivoco, quan aquest director d'aquest diari escriu les seves memòries, fa referència a això. Diu, per què no ho vaig voler publicar? Diu, home, jo no hi estava d'acord tampoc amb la bomba del Liceu, ja veia que jo no anava enlloc. Però el Santiago Salvador era un desgraciat. Diu, però clar, si nosaltres també el matxacàvem amb aquell món que ens estaven matxacant a tots, què havien de fer? Doncs no publicar-ho, no ho compartíem, però
ho enteníem,
diguéssim. I havien de donar una...
Clar.
no hi havia ningú més que ho protegís.
Anem per passos amb els fets com a tal. L'antecedent claríssim, i de fet està lligat fins i tot amb la ment de Santiago Salvador, és l'atemptat anterior del dia de la Mercè contra el general Arsenio Martínez Campos. Parlem-ne un moment per entendre una mica com funciona. Qui era aquest pallàs que fa l'atemptat i per què ho fa?
Bueno, és un personatge així, d'aquests que forma part d'aquests nuclis que es retroalimenten amb aquest discurs de la propaganda pel fet, amb cercles. Quan parlem de cercles, parlem de trobades de petits grups amb determinats, normalment amb tavernes. A la taverna, és a dir, l'annexe acaba sent aquest. Hi ha unes que són molt tradicionals amb això. Per què ho fa? Doncs siguin amb això. És un atac a una autoritat, a una persona que és, a veure, que en definitiva forma part del règim, que se'l veu com el cap visible d'un estat que se'l reconeix opressor, que a més a més es considera estar en connivència amb tot el món patronal. I jo també crec que hi ha una mica una part ideològica i una altra també una mica de voluntat de ser algú, perquè una de les característiques que veiem en tots aquests personatges que porten a terme atemptats és que en definitiva són personatges una mica desclassats dintre de la seva pròpia classe, és a dir, no tenen uns espais realment de suport i són persones que van bastant per lliure. Per lliure amb aquestes petites connexions, és a dir, entre grups molt petits.
En Pallàs era un d'aquests, per tant.
Pallàs era un d'aquests.
I un personatge, com se li acut atentar i com ho fa contra Martínez Campos? Tenia algun sentit Martínez Campos com a símbol de la repressió?
Sí. Martínez Campos era un personatge que ja tenia una tradició com un militar enormement autoritari que ja portava una tradició de repressió important en totes les seves actuacions que havia tingut prèviament, tant amb la seva estada a Cuba com...
Sí, un salvatge, diguem-ho clarament.
Clar, l'exèrcit representava, en certa forma, el manteniment de l'estatu quo absolutament. Al segle XIX, gairebé tot el segle XIX, Espanya té alguna guerra. I allò vol dir quintes, 6 anys. Vol dir que només van al servei militar els pobres. Això representa...
Que moren com a mosques sense arribar a entrar en combat moltes vegades.
Sí, la proporció condicions... cuba de cada 4 morts, 3 moren a l'hospital i un en combat. Vull dir, clar, aquestes representacions creaven com una mena de ressentiment social molt profund, molt gran, i hi havia persones...
Em va caure les mans la dieta que feien els soldats de la Guerra d'Àfrica de 1860, i esclar, dius, és que no calia que els matessin les bales, perquè menjant això... No.
La de Barras i el general Prim.
Sí. Horrorós, clar. Sí. I això no va canviar substancialment anys després. Per tant, hi havia una mala maró.
Hi havia una mala maró molt important.
Lògica, a més a més.
Feia falta poca cosa per encendre una mica la metxa. La veritat és aquesta.
L'atemptat de Pallàs, què consisteix? Li dispara, li llença una bomba? Què és el que passa?
Sí, és un atemptat d'aquest cos a cos que jo diria que forma part del més estricte plantejament nihilista.
Sí, dels narodniki, sí. No? Es deien els russos.
Exacte,
aquells que deien,
tires
la bomba i
ja
és mort. Diu, i tu, tu forma part
del joc.
De l'atemptat, tu també mors, però és igual l'altre també.
Mica, és una salvació, sí, és a dir, jo actuo així i formo part d'això, sí. I aquest és l'atemptat de Pallàs. Que diguem, és un tipus d'atemptat que va a la baixa en aquest moment així, perquè realment la tendència és el que fa el Salvador després al Liceu, intentar marxar, intentar escapar.
Ell no intenta, però l'agafen, no queda ferit.
El Pallàs
no
l'agafen de seguida.
Hi ha morts també amb l'atemptat a Martínez Campos?
De Pallàs crec que... Sí, un guàrdia civil. No al moment, sinó
ferit,
després.
Ferit i un guàrdia civil després de l'atemptat. Sí.
Però és executat al cap de 15 dies, diguéssim. És un judici...
És codi de justícia militar i executat, sí.
Per tant, això què provoca? O sigui, provoca exaltació en els cercles anarquistes o provoca horror? Provoca... Què és el que...
No hi ha massa mobilització en aquell moment. També hem de pensar que és un moment en què diguem, el propi món anarquista està una mica desorganitzat. No hi ha una estructura organitzativa, allò de dir, venga, sortim tots al carrer. A veure, i en definitiva hi ha por. perquè la repressió realment és molt dura. I la reacció sí que la trobem en aquests petits cercles, aquests cercles que es van reunint, que són més partidaris d'aquesta acció de la propaganda pel fet, i és en aquest espai on es va gestant la reacció. Però com veiem, la reacció és molt individual, amb un recolzament, que òbviament sempre hi ha un recolzament de grup, però de grup relativament petit. I després és un moment en què ens trobem amb aquesta significació que hi ha, per exemple, la frase del propi Paulí Pallàs, no? No recordo com és literalment, però que, bueno, que el demanant dient que el venjaran.
Sí, sí,
no, ara
sí,
no recordo la frase literal.
Serà terrible.
Exacte, la venjança serà terrible. Bé, a veure, no... Això,
ja, és això
depèn
és
de quin sector...
Un toc mesiànic,
sí, una mica, no em sortia la paraula, gràcies.
Sí, sí.
Una mica mesiànica, i Santiago Salvador, doncs, bueno, segueix.
I com aconsegueix una persona, diguéssim, tan desclassada, tan marginal com és Santiago Salvador, com havia sigut Pallàs, dues bombes Orsini? Les bombes Orsini, perquè se'n facin la idea als oients, són aquella mena de boles no gaire grosses, amb tot de punxes, que de fet són els detonadors, que teòricament asseguren que aquella bola, quan la llença, és una bola que deu ser com una mà tancada, un puny, més o menys,
sí,
per fer-se una mica la idea.
Sí.
Quan llences, algun dels detonadors picarà contra el terra i per tant activarà l'explosiu que hi ha dins de la bomba. Aquest és una mica el concepte de la bomba Orsini,
fent tot molt... Tot es converteix en metralla.
Tot. Clar, perquè tot allò, aquell metall es trenca i surt disparat,
sí.
I és molt... Encara que té un radi d'acció molt curt, al mateix temps és molt mortífer en aquesta zona. Com arriba a tenir unes bombes aquestes? Perquè és molt fàcil explicar-ho, però construir-les no deu ser senzill, això,
Sí, no és senzill. O sigui, primer, no tenim constància clara de com les aconsegueix, No hi ha... d'una manera exacta no ho sabem. Però, de tota manera, entre tots aquests grups, jo insisteixo que eren grups petits, sí que hi ha contacte entre ells. I sí que se les sí que hi ha capacitat per facilitar-se-les d'uns grups als altres. I, a més, en aquell moment, encara que ens pugui semblar estrany, estem parlant de repressió continuada, hi havia determinada premsa, òbviament també premsa molt minoritària, que explicava tranquil·lament com s'havia de fabricar una bomba a casa.
Ah, està bé, veus.
Era un món...
Bricolatge,
era un món,
sí, sí.
Com ara t'ho trobes a internet, si vols...
Bueno, exactament, doncs en aquell moment també
sí,
hi havia.
Sí, no, és veritat, sí, sí. Amb molts atemptats dels últimes dues dècades s'ha comentat que en internet hi havia determinades pàgines
doncs
on explicaven
moment,
com fabricar determinats tipus d'explosius o armes, etcètera. I per tant,
havia,
és sorprenent, això.
Però... Que ho explicaven amb dibuix molt ben dibuixat i d'una manera molt gràfica. I hi havia una xarxa entre anarquistes d'aquí, i pensem que el contacte amb anarquistes francesos, amb grups, era molt important.
Tot i que ja hi havia hagut accions prèvies, les bombes del Liceu van ser el detonant de les peticions públiques per part de la premsa d'una legislació pensada per perseguir el terrorisme anarquista. La crònica de l'atemptat que va aparèixer a La Vanguardia l'endemà dels fets, el 8 de novembre de 1893, és una mostra de la commoció que es va viure a Barcelona, una commoció que tindria conseqüències polítiques.
Cuando se estaba cantando el segundo acto de la ópera Guillermo Tell, a las 10:15 de la noche, próximamente sonó una detonación fuerte en el ámbito de la sala de espectáculos del Liceo. Una trepidación horrenda que conmovió palcos y platea. Siguió al estruendo y en el mismo momento se elevaron por el aire cientos de astillas y densa humareda que partía del centro de la platea. Era que había estallado una bomba cargada con materias explosivas y metralla. Sonar esa detonación y oírse un clamoreo espantoso fue una misma cosa. Y se siguieron carreras de gente que huía alocada, sin saber lo que sucedía, que caían y volvían a levantarse y se herían contra las filas de sillones, que saltaban de fila en fila, que se atropellaban a ganar los corredores con ese pánico instintivo que siente todo ser en el momento de amenazar una catástrofe subida o cuando acaba de ocurrir un espantoso cataclismo. Abríanse las puertas de los palcos de golpe, empujadas por los que en la huida buscaban la salvación. Una de esas puertas tiene rota la manecilla del golpe que dio contra la pared del corredor al abrirla los que estaban dentro. Después, cuando se calmó un tanto el pánico, empezaron a sonar los gritos de las señoras todavía asustadas, que se confundían y mezclaban con los ayes de los heridos y los gritos y el estertor de los moribundos, formando un clamoreo terrible. Solo se veían por allí rostros pálidos y desencajados, y hombres y mujeres que buscaban entre los heridos y moribundos, o entre los muertos, el rostro de alguna persona querida, de algún deudo o de algún amigo. Por la puerta principal de la platea salían una señora y un caballero gravemente heridos, en el pecho el primero y en la cara la segunda, dejando ancho reguero de sangre que manchaba las losas del corredor. Aumentaba la pavura la semioscuridad que reinaba en la inmensa sala a consecuencia de haberse apagado por la conmoción atmosférica la mayor parte de las luces de los antepechos de los palcos. Cuando se calmó algo la confusión y se serenaron los ánimos, penetramos en el salón, ofreciéndose entonces a nuestros ojos un espectáculo aterrador. Entrando por el pasillo del centro, a mano derecha, en las filas 13 y 14, que es donde debió de caer o de estar colocada la bomba, se veían rotos, materialmente hechos astillas, dos sillones y volcados otros. Allí, entre la madera astillada y el terciopelo desgarrado, se veía un montón de cadáveres.
Això és En Guàrdia.
Estem a En Guàrdia parlant de la bomba del Liceu amb Teresa Balló i Josep Maria Soler Sabater. Doctora Balló, acabem de sentir aquesta crònica de La Vanguardia, molt ben feta, que hi ha... Òbviament, el xoc del dia següent és bastant obvi. En aquells moments no hi ha els 20 morts, diguéssim, que hi haurà després per culpa de les ferides, però sí que se sap que hi ha hagut una matança important amb gent... La gent que va morir en la bomba era especialment destacada dins de la societat barcelonina o els hi va tocar perquè els hi va tocar? O sigui, per què Salvador, des d'una barana al cinquè pis, llença cap aquell fragment de la platea? Perquè li va tocar aquell seient? No...
Sí, o sigui, que va caure en aquell seient perquè va caure en aquell seient. Perquè això depèn de la...
O sigui, no buscava una zona determinada.
No hi havia un objectiu. De fet, es considerava que platea i palcos eren espais de la burgesia barcelonina, per tant, tots eren rics i dolents i ja està.
I ja està, no hi havia més problemes.
No, és casualitat, on cau.
Que, ja. Que tal com sentíem a la crònica, per casualitat la segona bomba cau a la falda, de la faldilla d'una senyora que ha mort i que impedeix precisament que els detonadors piquin i, per tant, esclat, la segona bomba que encara hagués provocat, sens dubte, més matança, no? Si mata 20 persones, déu-n'hi-do,
Exacte, és d'aquelles bombes, que és d'aquells atemptats que l'objectiu és l'espai, no l'individu concret. Ja. Això el diferencia molt del que parlàvem abans de Martínez Campos. Mm. Martínez Campos era l'objectiu. En aquest cas, s'identifica espai amb un determinat model de societat. Mm.
Quin xoc provoca, a part d'obvi, que una matança d'aquest tipus no deixa indiferent ningú, però dins de la societat barcelonina es gira fins i tot sectors que diríem ara d'esquerres o pro-anarquistes es giren contra els anarquistes o s'entén el que passa?
A veure, el xoc és brutal, perquè a més aquesta bomba del Liceu, que és molt espectacular i provoca molts morts, però és la continuació de tota una sèrie d'atemptats que fins en aquell moment havien provocat, diguem, bastants ferits, però pocs morts. Però és la continuació d'una línia que havia començat a finals del 91, principis del 92, de manera continuada. I, a veure, els atemptats, evidentment, sempre són una cosa que pertorba molt, i a partir d'aquest moment, per molt que sigui el Liceu, tot l'ombra de morts realment és molt espectacular. Per tant, hi ha una sensació, jo diria una mica d'esglai, d'espant, d'incomprensió també, de dir per què està passant tota aquesta violència tan desfermada, i diguem com a la pregunta com reacciona el món anarquista. És molt complicat, i una mica és el que m'havia referit abans. El món sindical està radicalment en contra. Una de les persones que es veuen afectades en aquest moment és un personatge molt interessant, que es deia Llunes i Pujals, personatge que jo diria que representa molt aquest món de l'anarquia que combina pensament social amb allò cos sa i ment sana, una mica sintetitza molt totes aquestes coses i fan uns discursos duríssims contra la violència. Entre altres coses, perquè saben que els primers que rebran són ells. És a dir, tot aquest, el gruix de l'anarquisme, al final, és el sindicalisme. I tenen molt clar que són els que rebran, són contra qui es girarà.
Perquè realment són molt més revolucionaris que no pas els que llencen les bombes.
Exacte.
Pel sistema és molt més perillós aquells que volen transformar la societat que no aquells que volen matar uns quants, que són perillosos, sens dubte, per aquest tema, però el sistema li fa més pupa a aquesta gent.
I estan molt en contra.
I ells argumenten de que, en certa forma, això justifica les no reformes, perquè qualsevol reivindicació, diguem, el sistema, entre cometes o presó, dirà, són anarquistes i terroristes, no cal fer cap canvis perquè aquesta gent no hi ha res a fer. I continua, segons ells, l'explotació.
Que al final és la relació que acaba triomfant en la ment de la gent, això, anarquisme-terrorisme. No, l'anarquisme era molt més que tot això.
L'estat de seguida es mou. És evident, és lògic també, diguéssim, en el sentit de que no Salvador ha fugit, no se sap si Salvador o no Salvador, no se sap què ha passat, que han caigut dues bombes i han fet aquesta matança, però l'Estat es comença a moure, a buscar, i busca pels anarquistes. Era obvi que busques pels anarquistes, hi havia una reivindicació o era lògic, o es podia esperar una altra cosa?
En aquell moment formaven part de l'espai sospitós habitual, que es diu, per tant, era lògic. Però l'Estat no només va contra els anarquistes, és a dir, aquí entrem també amb aquest espai que just en fa entendre una mica la comprensió de tot aquest món, o la mínima cobertura que se li dona, perquè l'Estat va a sac. Va contra els anarquistes, va contra els republicans, va contra els lliurepensadors, va contra tot el que marxi, diguem, de la norma del sistema. I, esclar, llavors la pròpia repressió sempre supera quasi el propi fet. Ens trobem davant sempre d'aquestes incongruències.
Però és bastant habitual, això es produeix gairebé sempre, vull dir que no...
Sí, però amb aquest cas concret, la ciutat de Barcelona i en conjunt la Catalunya, que és industrial, no té els mecanismes ni policials, ni d'investigació, ni del nombre de gent, ni la comprensió de l'Estat de saber que a Catalunya, amb el món industrial, hi ha un problema gravíssim que ha de donar sortida. Les sortides polítiques, laboral, les hores de treball, les condicions de treball, és que no hi hagi abusos, etc. I això, com que l'Estat aquest problema no el té, la capital de l'Estat no ho té, en fi, el Sevilla no ho té, només hi ha un cas que està ara creixent a Euskadi, doncs, escolta, això és problema dels catalans.
No, hi ha alguns llocs, al COI, hi ha...
COI, per exemple, a les zones industrials...
Sí, en 1870 hi ha hagut l'AIT allà,
Tens raó, no, que se m'oblidava, però qui diu això només amb aquests nuclis, però al conjunt de l'Estat, on hi ha el poder de l'Estat, aquest problema no el té.
Són nuclis individuals, i a Catalunya, en canvi, es pot parlar d'un territori, no tot, òbviament, però...
complexitat que l'Estat no entén. I aquesta incomprensió fa que es puguin anar retroalimentant totes aquestes actituds.
Què fa l'Estat? Comença a detenir indiscriminadament?
L'Estat treu l'exèrcit al carrer i comença a detenir a tort i a dret. És a dir, i a més, darrere no hi ha cap tipus d'investigació policial i ara ja tenim constància i anys més tard es detallaran d'una manera molt clara tot el tipus de tortures a què són sotmesos la gent que... O sigui, la gent és detinguda i a la gent se la fa confessar el que sigui pels mitjans que sigui.
Pensem que és l'època de Sherlock Holmes i la sensació que tens quan llegeixes Sherlock Holmes és que la policia no és gaire llesta, però és bastant, bastant civilitzada. Clar, no té res a veure amb la realitat, almenys que es vivia aquí. No sé si a Londres que passava en 1893, però sospito que tampoc devia ser com m'ho explicava Arthur Conan Doyle.
I allí hi ha un imperi amb el qual els beneficis d'aquest imperi, aquesta explotació mundial, se'n beneficia la classe obrera. Que aquí l'imperi va de cap a caiguda i no es beneficia gens, sinó és perjudicat pel que queda de les restes de l'imperi colonial espanyol, que és diferent.
Encara és molt pitjor, per tant.
És molt pitjor.
Les detencions indiscriminades, de què estem parlant? 30, de 300, de molta... No se sap, suposo.
D'una manera clara, no. Sabem que la gran detenció indiscriminada es va produir 3 anys més tard, quan hi haurà l'atemptat al carrer Canvis Nous. Mm. Però tampoc en tenim constància de xifres exactes. Sabem que després es van omplir totes les presons, la del carrer Amàlia, del castell de Montjuïc, tot el que es podia...
Que es coneix el mite de la muntanya maleïda.
Exactament, naixerà aquí la muntanya maleïda. Però aquí estem parlant de desenes de detencions. Perquè, insisteixo, eren absolutament indiscriminades. I és allò una mica quasi seria la pel·lícula de Casablanca, tinguim els sospitosos habituals, i era un ventall molt ampli.
Amb la qual cosa, l'atemptat de la Gran Via i l'atemptat del Liceu, que es produeixen, diguéssim, en un interval de temps curt, suposo que pensen que és el mateix grup que és que ho ha fet.
Sí.
Té una certa lògica, també,
de les coses com són. Perquè, sí. Bueno, ell s'encarrega de dir que és en venjança a la mort de Pauli Pallàs.
Com detenen a Salvador? Com saben que és en Santiago Salvador?
Jo crec que el detenen perquè al final no té cobertura. És a dir, perquè una persona es pugui escapar, al final ha de tindre una cobertura, i a Saragossa no en té.
Ell fuig cap a Saragossa.
Ell fuig cap a Saragossa, sí, i el detenen a Saragossa. Llavors li tiren un tret i porten a l'hospital.
I però se salva per ser jutjat.
Sí, perquè el volen traslladar a Barcelona. Sí, es trasllada a Barcelona i amb ell sí que el jutgen. I llavors entrem en una altra fase del judici, que és realment un altre espectacle important.
El Consell de Ministres, presidit per Práxedes Mateo Sagasta, es va centrar en la manera de perseguir un tipus de delictes que no estaven recollits al Codi Penal de 1870, com els atemptats amb explosius. El Diari de Barcelona de l'11 de novembre de 1893 recollia les deliberacions d'un d'aquests consells, on es van considerar mesures molt extremes i es va decidir tractar per separat els atemptats del Liceu i el de la Gran Via. A la llarga, aquest fet va comportar que alguns detinguts per un cas acabessin, de fet, set condemnats per l'altre.
El señor presidente manifestó a los ministros que los había reunido para ocuparse de las medidas que con toda urgencia podía tomar el gobierno con objeto de prevenir por todos los medios posibles y de castigar severamente los atentados anarquistas. El señor Sagasta se expresó con mucha energía y en el mismo sentido hablaron luego los ministros en la discusión que recayó para examinar todos los antecedentes de la cuestión y todas las soluciones que pudieran dársele. Alguna autoridad superior de Barcelona ha llamado también sobre el atentado la atención del gobierno, significándole la conveniencia de adoptar medidas enérgicas para reprimir estos crímenes atroces. El foco de la agitación anarquista en España está en Cataluña, y sobre todo en Barcelona, donde se han refugiado algunos de los anarquistas extranjeros expulsados de sus respectivos países. Así se ha demostrado en el año corriente en los varios procesos instruidos contra los anarquistas en Barcelona, donde se hallan unos 50 sometidos a los tribunales. En consejo se habló mucho de si procedía o no considerar los sucesos del Liceo de Barcelona como delito conexo del atentado de Pallás contra el general Martínez de Campos. Y después de mucho discutir, los ministros letrados acordaron considerarlo como delitos aislados. Se habló de declarar el estado de guerra en toda Cataluña para facilitar la acción del gobierno. Pero se desistió de ello, atendiendo no solamente a la gravedad de la declaración, que afecta a todas las clases sociales y ocasiona demasiada alarma, sino también a la opinión contraria expuesta, según parece, por algunas autoridades militares. Si las circunstancias lo hicieran necesario, que no se cree, no se vacilaría en publicar tal declaración.
Guàrdia, amb Enric Calpena.
Contràriament, doctora Balló, el que havíem comentat, resulta que l'Estat, malgrat que investiga teòricament els dos atemptats com una, com dues manifestacions del mateix grup, resulta que decideix jutjar-ho per separat. També és una cosa sorprenent, no?
Bueno, amb una s'ha matat amb un militar i l'altra s'ha matat amb un espai civil.
Val, i és aquest dir, és el concepte.
Hi ha una diferència, hi ha una diferència important entre una cosa i l'altra.
Malgrat que hi ha un lligam, que estarem d'acord o no, però sí, hi ha un lligam entre els dos.
Entre els dos. Hi ha un nexe, sí, sí.
Com funciona el judici d'un i altre? El judici de Pallàs, hem vist que ha sigut pim-pam i afusellat, diguéssim.
I
o Garrot, no sé què li fan, però...
Sí, el de... No, l'afusellen, a Pallàs, l'afusellen, sí. El que agarroten és a Santiago Salvador. És un... A veure, el judici... Santiago Salvador era un personatge, entenem, una mica peculiar, i en el moment en què el trasladen a Barcelona i comença el judici, passa una cosa d'aquestes que s'ha de fer una anàlisi psicològica, sí, perquè entorns de persones del propi Liceu, és a dir, d'aquesta classe benestant del Liceu, comencen a fer rogatives per Paulí Pallàs i a intentar convertir a Paulí Pallàs, a dir, una persona que havia estat com una mica endemoniada i havia portat a terme aquest atemptat per això. I dic, és una mica un espectacle, una mica esperpèntica, amb rogatives i rosaris. I el propi Santiago Salvador durant el judici juga amb això. A veure si la cosa li anirà bé, suposo.
Com després tornar a passar amb algun cas de veritat.
Sí, sí. No, també pensem que és una època en què d'una religiositat conservadora extrema, sí. I d'altra banda també és una època que a vegades oblidem, de gran pes de l'espiritisme, fins i tot dins dels anarquistes, i on determinades teories, si ho podem dir així, animistes, de lligam d'un món espiritual, fins i tot científics destacats, ho treballen, és que m'hi recordo del Sr. Conan Doyle, que no era un científic destacat, però era una persona molt lligada amb aquest món, i per tant, el que ara ens resulta absolutament absurd, diguéssim, com pot ser que comentin això seriosament, deuen ser quatre bojos, no era quatre bojos. No. Era una cosa molt establerta i que la gent ho tenia molt clar, que hi havia un món espiritual, un món endemoniat, un món positiu, un món negatiu, que podia afectar les nostres accions.
Sí,
però, i era molt generalitzat.
Però no
això.
Era el cas de Santiago Salvador.
No, ja m'imagino.
Perquè precisament, diguem, seria el sector de més tradicional de l'Església, aquest sector de rosari diari, que fa tot aquest espectacle al voltant d'en ell. I finalment, bueno, és sentenciat a ser agarrotat i és l'últim gran espectacle de Garrot a Barcelona, a la plaça Corderés.
Sí, sí, amb Ramon Casas el pintarà d'aquella manera,
ara me'ls
inspirarà, però és un...
I a més ell agafa un protagonisme extraordinari, perquè clar, hi ha tres o quatre presumptes culpables fets a base de tortures que no ho són, i quan ell diu, ei, que sóc jo, de veritat, ell agafa com una mena de paroxisme personal de... Home, personatge internacional, mundial.
Sí, 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 ha sortit a tots els diaris.
S'ha de dir que, com a anècdota macabra, que l'executor, el Butxí, prova per primera vegada amb Salvador un tipus de garrot que s'ha inventat ell, que l'anomena, per el nostre honor, garrot català. I el garrot català és una... El garrot, ja sabem que és un sistema d'execució horrorós, al qual hi ha una estrangulació i un trencament del bulb raquidi, doncs teòricament per evitar patiments a l'ajusticiat li afegeix una bola punxeguda a la punta, que és el garrot català, que s'utilitzarà durant molts anys gràcies a Santiago Salvador, perquè el Butxí escriurà uns textos bastant mal girbats dient que no va patir, que va anar fantàstic i que es va morir així radicalment gràcies al seu invent.
En públic, un espectacle com si haguessin al camp del Barça.
Sí, crec que l'espectacle va arribar, sempre ho és, cada vegada que agarrotaven a una persona hi havia, bueno, l'execució era pública i anava públic, però l'espectacle l'agarrotament de Santiago Salvador va ser tan brutal que realment es va decidir que no fos públic a partir d'aquell moment.
Sí, sí, recordem que és un lloc molt cèntric de Barcelona. Ara està molt canviada aquella plaça, No s'assembla gaire al dibuix de Ramon Casas ni com era la casa.
Que darrere del Bor, no? La Boqueria.
Exacte.
Gairebé. Diguéssim, a la zona ja propera al Paral·lel, perquè s'entrin la gent de Barcelona.
Sí, ara hi ha la plaça, no recordo el nom.
Sí, jo tampoc, hi ha un institut sí. Està molt canviada físicament. L'estructura de la plaça és la mateixa, però els edificis han canviat molt.
L'institut no és el Milà i Fontanals?
No, és més cap enrere.
Sí. Per tant, ha canviat molt, però realment va ser un espectacle horrorós. Ambrós, i de fet quan Ramon Casas ho pinta una mica amb aquella vocació sí. artística de l'època de reflectir els fets més impactants a través sí. de la pintura, i sí, aquest sí, ho va sí. ser...
Aquest ho va ser molt important.
Ho va ser, sens dubte, sí. El judici a Santiago Salvador havia començat l'11 d'abril de 1894, només un dia després de l'aprovació de la llei antianarquista tramitada pel Ministeri de Gràcia i Justícia, que no es va aplicar encara en aquest cas. A diferència dels processats per l'atemptat contra el capità general Martínez Campos, l'home que va llançar les bombes al Liceu va ser jutjat per la via civil, acusat de 20 assassinats, 27 assassinats frustrats i diversos estralls. Durant el judici va exposar que què l'havia impulsat a cometre aquell atemptat.
A veure, Santiago, el judici comença demà. Com a advocat teu, voldria que...
A veure, tenint en compte que el jurat popular segur que ja m'ha condemnat d'entrada, tant se val el que digui, oi?
Home, vist així, ara mateix els anarquistes sou l'enemic. Acaben d'aprovar una llei contra els que defensen aquestes idees que volen destruir la societat tal com l'entenem.
Ui, sí. La societat d'uns pocs privilegiats i una massa explotada. Ja us la regalo, aquesta societat. De tota manera, jo sóc aficionat a l'anarquia des de fa només 3 anys.
Bonica afició, noi. En fi, suposo que ets conscient de la gravetat de la situació. Quan van executar en Pallàs, a aquest se li va acudir cridar que la venjança seria terrible. Ets conscient de fins a quin punt, amb aquestes paraules, va lligar el teu destí al seu?
Però si amb en Pallàs ens coneixíem només de vista. Sí que havíem coincidit en alguna reunió a la cerveseria del carrer Diputació, amb en Codina, en Cerezuela i tots els altres que han condemnat a mort per això que diuen que volien matar en Martínez Campos. Les seves morts han estat un autèntic crim d'estat. És clar que ens coneixíem tots, però en Pallàs va actuar tot sol. I jo també. I si vaig atemptar el Liceu, no va ser per venjar la mort d'en Pallàs ni de cap altre dels companys. Això és el que penso dir al judici.
Ah, sí? I què més diràs?
Doncs la veritat, que el meu desig era destruir la societat burgesa, a la qual l'anarquisme té declarada guerra oberta, i que em vaig proposar atacar l'organització actual de la societat per implantar el comunisme anàrquic. No em vaig proposar matar unes persones determinades. M'era indiferent matar uns o uns altres. El meu desig consistia a sembrar el terror i l'espant.
Doncs poca cosa hi podré fer jo, més enllà de pregar per la teva ànima.
En guàrdia. Doctora Teresa Balló, que hem de sentir aquesta conversa reconstruïda entre l'advocat i Santiago Salvador, esclar, explica bastant com era aquest home i quina manera de veure el món. Després de l'execució de Salvador, la repressió continua?
Perquè, sí, sí.
Esclar, aquests no s'aturen, diguéssim. Ja tenen la gran excusa que, de fet, el cas és brutal, eh? Un atemptat de 20 morts no és cap cosa menor, ni molt menys, eh? Però realment l'Estat s'hi abona, en aquest sentit.
Sí, la repressió continua perquè, a veure, podem dir que l'Estat és ineficient, que té moltes mancances, tot això està molt bé, però aquí també es té molt clar l'objectiu. Es té molt clar que aquí a Barcelona, o a Catalunya, d'una manera en particular, està creixent alguna cosa que és perillosa, i l'objectiu ja serà clarament acabar contra l'anarquia. Més que contra l'anarquia, contra l'anarquisme. És a dir, s'ha d'anar contra l'anarquisme i s'ha de liquidar amb totes les seves expressions. I al final l'expressió més perillosa per l'Estat, i d'això també n'agafa consciència, és el societarisme obrer. I, per tant, la violència en si mateixa és una excusa que utilitza el propi Estat per liquidar tot un moviment molt més ampli i més profund. I aquesta és la part realment dramàtica, crec jo.
De fet, uns anys després, bastant anys després, però sortiran els sindicats lliures, que és, continua aquesta línia, diguéssim.
Exactament, serà la mateixa filosofia.
Aquests, els pistolers i la rosa de foc, etc. Sí. És aquest procés que
no, continua. I fins i tot trobem que en alguns moments aquells casos, no, d'atemptats o pretesos atemptats terroristes, que darrere pot ser que hi hagi alguna família particular...
Nous.
com la família Rull, que especulen, o bé el propi estat.
El cas de Canvis Nous és claríssim.
El cas de Canvis Nous mai aclarit.
No, mai aclarit, però amb, amb uns indicis que...
Hi han passat 130 anys.
Sí, sí, amb indicis que, sí, que amb porten a pensar de manera racional que no van ser aquells anarquistes, sinó que va ser l'estat.
Era la gran excusa.
Sí,
de fet, l'anarquisme, el de Canvis Nous, mai el va reivindicar. Només bastants anys més tard va sortir un il·luminat a Sud-amèrica, que vés a saber, que va dir, vaja jo, però vaja. Tampoc, diguem, tampoc es va, se li va donar massa credibilitat des de cap sector.
Canvis Nous és la processó del Corpus, quan està tot just tornant, i a punt de tornar a Santa Maria del Mar. També Ramon Casas ho ha reflectit a la sortida del Corpus, un magnífic quadre.
A més fereix a nens,
hi ha un element molt significatiu. La gent més benestant estava al principi de la processó. Sí. Al final, que és quan hi ha l'atemptat, només hi havia els obrers. Curiosament, l'anarquista teòric posa la bomba allà on només podrà matar obrers, no podrà matar de cap de les maneres algú de la burgesia.
Però
molt
en canvi
estrany.
Es converteix en la gran excusa per culminar aquest procés, que deia, acabar amb l'anarquisme.
I ho aconsegueixen d'una manera o altra? Home, en aquest moment, em refereixo.
Després de la bomba de Canvis Nous, el debiliten molt. Però clar, quan el debiliten, jo dic les societats obreres, es debiliten molt, perquè al final són l'objectiu. És a dir, hi ha aquest món anarquista que utilitza la violència, que segueix una línia, però al final qui rep sempre és la societat obrera, que és la perillosa per l'Estat. Perquè al final, amb un individu en concret, és fàcil, contra un individu és fàcil actuar-hi, però contra tot un moviment ampli és molt més difícil.
Quina memòria va quedar entre el grup d'oposició, els anarquistes de Santiago Salvador, de Paulí Pallàs? Es va reivindicar alguna vegada anys després, ni fins i tot en l'època de la FAI, no es van...
És que jo diria que l'època de la FAI, que bueno, és tot
és diferent,
un altre món,
és molt diferent,
i un altre discurs,
sí.
Sí, o sigui, com a màrtirs o com a herois no es reivindiquen gaire.
També són personatges així particulars amb un fos passat, fins i tot econòmic, social,
tenen alguns lligams socials, però evidentment és un altre plantejament. Hi ha el fet que s'organitzin com a federació anarquista ibèrica, no té res a veure amb com funcionaven aquests, vull dir que el Pallàs i companyia.
I és que les conseqüències pel moviment són terribles. I dintre del propi moviment, insisteixo, hi ha sempre molta oposició a que es practiqui aquest tipus de violència.
O sigui, per tant, probablement, tal com passaria en Canvis Nous, en certa mesura, determinats sectors de l'Estat ja els anava bé que fos així.
La gent del Liceu es va sentir afectada, els que anaven al Liceu? No, en fi, això no ho conec.
No, la veritat és que va estar un any tancat al Liceu.
Una miqueta, va haver-hi al principi una certa afectació, però sempre es va reivindicar per part de la gent del Liceu que no era necessàriament el temple de la burgesia catalana, malgrat que ho era en cert sentit, i en un altre no ho era en absolut, perquè molta de la gent, de fet, van haver diversos represaliats entre la gent, els malhòmens pobres que anaven i que es gastaven els pocs diners que tenien per sentir òpera, i entre aquells la policia va fer bastant de mal. Clar, que pobres eren...
Estaven al mateix escenari que el que va tirar la bomba.
Exacte.
I la policia no discriminava en aquest aspecte.
En absolut. O sigui que el Liceu amb això també ho va patir. Doctora Teresa Balló, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a fer una mica de llum sobre l'atemptat del Liceu de 1893, un atemptat que encara recorda avui a Barcelona i que va ser un fet molt, molt, molt destacat. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Josep Maria Soler i Sabater, realment el món anarquista és fascinant, perquè té de tot absolutament.
Sí, a més dona unes característiques que per això s'han d'estudiar amb rigor i en profunditat i destriant les falsetats de les certituds, que, diguem, el més fort que hi va haver al món es va produir a Catalunya, forma part de la nostra història i per això s'ha d'investigar.
Això és La Guàrdia.